Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
La reunió entre el comitè d'empresa d'Esmatxa i la direcció de la concessionària posa llum sobre l'ERO que s'ha presentat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Un total de 43 treballadors seran acomiadats l'1 de desembre. Una reducció de la plantilla que la concessionària justifica per un canvi de la facturació, que el redueix el pressupost en 1 milió d'euros. El gerent de l'empresa, Eugenio Díaz, considera que el consistori ha fet aquest moviment per treure'ls la concessió.
Mañana el objetivo final que aquí se trata, que es sacar a Esmatxa, si mañana en vez de Esmatxa viene otra empresa, es que automáticamente tendrían que reequilibrar el contrato, porque esa nueva empresa no podría asumir los 400 trabajadores que tiene Esmatxa con unas pérdidas de 1,2 millones. Es que es tan sencillo como eso. Se llame Esmatxa o se llame mañana la empresa que quieras.
Els treballadors avisen que no toleraran cap acomiadament i l'Ajuntament insta Esmatxa a complir el contracte i no fer fora ningú.
Avui s'ha presentat el pressupost municipal que disposarà de 224 milions d'euros el 2019.
Les principals partides aniran destinades a les subvencions per a les entitats, al manteniment de l'espai públic, la creació d'habitatge de lloguer social i a millorar la qualitat dels serveis externalitzats.
En esports, dubta el centre d'esports Sabadell en la titularitat de Valentín Merchan.
A lateral esquerre es podria perdre el partit contra el València a Mestalla de diumenge, una baixa que se sumaria a les ja confirmades de Miqui González i William Velázquez.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7, obrim pàgina de serveis. Nit de pluja, matí amb sol i tarda nuvolada. Què ens espera aquest cap de setmana? Ens ho explica l'Abel Flores. Bona tarda.
Bona tarda. El temps continua marcat encara pels intervals de núvols, especialment cap a la meitat est. A la resta, el cel serè, a poc a poc els vent posant, però també durant les properes hores els núvols minvaran del nord-est del territori. Els 4 ruixats que poden haver-hi ara durant les primeres hores de la tarda també aniran desapareixent. Però, en definitiva, s'acostarà de nou una nova massa de nuvolositat que deixarà un dissabte de cel força variable en general, amb més nuvolositat a la zona del Pirineu, Prepirineu Occidental, on al llarg del dia pot haver-hi en general alguns plugins, amb una cota de neu que rondarà els 2.400 metres. A la resta, més núvols, sobretot durant la tarda a la meitat oest, on poden també arribar-hi alguns petits plugins molt febles i dispersos, i vent més reforçat a cotes elevades, especialment del prelitoral. Per tant, un dissabte amb cel més variable, diumenge més sol, però encara amb núvols cap al nord-oest, i també amb temperatura que tendirà a ser més alta, tant la mínima com la màxima. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. Anem a mirar com estan les carreteres. A Cerdanyola, retenció en sentit Girona de 2 quilòmetres, però les principals complicacions es troben al nus de la Trinitat, 5 quilòmetres a la ronda litoral cap a Sabadell i 8 quilòmetres a la ronda de dalt, també en sentit nord. Dins de la capital, aquesta mateixa via presenta retencions entre Esplugues i Nou Barris en sentit nord. Us ho avançàvem en titulars. Esmatxa acomiadarà 43 treballadors. L'empresa ha presentat un ERO que s'executarà l'1 de desembre quan ha d'entrar en vigor la nova instrucció tècnica de facturació, una mesura que canvia la tarifa del servei que l'Ajuntament ha aplicat i que la concessionària veu inviable. L'empresa demana una reunió a tres bandes, els gestors, l'Ajuntament i els representants dels treballadors. Si no hi ha acord, l'expedient de regulació d'ocupació tirarà endavant.
Amb la nova instrucció de facturació redueix un 7% la facturació d'Esmatxa, el que suposa 1,2 milions d'euros menys. De fet, hi ha un embolic legal perquè aquesta nova instrucció entra en vigor ara, després que el consistori hagi esperat a la resolució de les mesures cautelars que Esmatxa va demanar quan l'estiu passat es va presentar aquesta nova ITF. De fet, el govern local creu que han quedat anul·lades davant de la demanda que l'empresa va posar per prevaricació contra l'Ajuntament. Eugenio Díaz, gerent d'Esmatxa, critica que el regidor de serveis municipals, Lluís Pere Arnau, no es vulgui reunir a tres bandes amb treballadors i empresa i alerta que l'objectiu és fer fora Esmatxa.
cuando acusaban a Esmatza de que utilizaría la que ponía una querella, entre comillas, que llaman querella catalana porque era para perder tiempo, y resulta que además no es verdad porque la jueza acaba de decretar causa compleja y ha dado 18 meses más de instrucción sobre esa querella penal, que entre las declaraciones, por cierto, se recoge un testimonio, y lo digo en público, porque si es mentira, que lo nieguen, donde a un responsable, el anterior responsable de los servicios municipales, le presentaron un informe contra Esmatza para que lo firmara sin haberlo hecho, que es gravísimo. Bueno, pues con todo esto, es que es inasumible, o sea, no tiene sentido alguno de haber dejado al juez, no hacerse el juecito y deja que el juez decida sobre las cautelares.
Per la seva banda, el comitè d'Esmatza demana que l'empresa i l'Ajuntament negociïn. Els treballadors de l'empresa concessionària de la neteja afirmen desconèixer els detalls del contracte, ja que l'Ajuntament de Sabadell no ha donat aquesta informació.
En un comunicat a més pel comitè d'empresa d'Esmatza, qualifiquen el conflicte d'innecessari i avisen que no acceptaran cap acomiadament ni una rebaixa de les condicions laborals, una decisió que ja s'ha pres per majoria dins del comitè. José Luis Romero, representant de Comissions Obreres, ha explicat a Ràdio Sabadell que fa dies que demanen saber les condicions d'aquest contracte.
Llevamos más de un año peticionando al ayuntamiento, por favor no facilite, ¿vale? Lo primero, ¿qué solicita a la empresa con la nueva ITF? ¿Qué servicios solicita que se le han realizado por la empresa a partir del 1 de diciembre? ¿Vale? Aparte, ¿qué servicios son los que ellos consideran que nos están prestando para nosotros poder deducir, ¿vale? E intentar investigar a ver si esto se está produciendo verdaderamente o no.
Els treballadors afirmen que no toleraran cap acomiadament, un punt en el que estan d'acord amb l'Ajuntament. Des de l'equip de govern, Lluís Pere Arnau ha afirmat que l'empresa està prestant un servei per sota del que diu el contracte.
És un nou intent de xantatge i el que no podem com a administració és tirar-nos enrere en una cosa que és molt bàsica, perquè el que estem fent amb totes les expedients, amb els 5 expedients que es van aprovar al gener i amb això d'instrucció tècnica de facturació, és el que estem fent és intentar que es compleixi el contracte. I amb això no hi ha... És que no és una qüestió de voluntat o no voluntat. Nosaltres estem fent que es compleixi el contracte i és el que estem vetllant perquè es compleixi el contracte.
Segons Pere Arnau, l'empresa els va traslladar al juliol que l'ERO afectaria 17 treballadors, tot i que en la penúltima reunió, el 31 d'octubre, Esmatza va presentar 59 acomiadaments.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El govern local ha presentat avui els pressupostos per al 2019, que augmenten en un 10% respecte a aquest any, situant-se als 224 milions d'euros. L'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, ha estat l'encarregat de traçar les línies estratègiques de la proposta.
I ara el que ens toca és posar l'èmfasi en dos missatges claus, a part de que continuem creixent en l'espai públic, en l'atenció a les persones, enguany hi ha dos elements claus. Un primer, que és recuperar el suport a l'associacionisme als nivells que teníem l'any 2010, i un segon, que és la millora de la qualitat en els serveis públics externalitzats, millorant, no?, la qualitat de l'ocupació, com us deia, anirem repetint, en el servei d'atenció domiciliària, en les escoles bressol, en la neteja dels equipaments municipals i també un increment molt important també en el manteniment del rodat.
Anem a repassar algun dels elements més destacats de la proposta de l'executiu. Per exemple, que augmenten les subvencions a les entitats.
Com comenta l'alcalde, un dels objectius és arribar al nombre d'ajudes que es repartien el 2010. Per aquest motiu, el consistori destinarà 177.000 euros més que l'any passat a aquest tipus de prestacions. Ho ha anunciat el tinent d'alcalde, Joan Berlanga.
Aquest pressupost té un increment de més de 177.000 euros que permetrà, doncs, des de associacions veïnals, associacions culturals, de salut, d'educació, poder garantir que el nivell de diners que hi haurà ara a nivell de subvencions a Sabadell, que és un poc més d'un milió, 1.100.000, com veieu a la gràfica, podran, doncs, recuperar la seva activitat i, per tant, doncs, revertir les retallades.
També les entitats esportives en sortiran reforçades.
Marisol Martínez, tinenta d'alcalde i regidora d'Esports, ha assenyalat que volen reforçar les activitats esportives escolars i potenciar l'esport femení.
Y el incremento lo destinaremos ahí. ¿Por qué? Porque el deporte femenino en esta ciudad, sobre todo cuando estamos en competición, no tiene los recursos para poder competir en la misma igualdad de condiciones que el deporte masculino, por lo tanto necesita una ayuda especial, Solamente tenemos, creo que, dos equipos en competición en alto nivel, equipos femeninos.
El servei d'atenció domiciliària, un dels serveis externs més beneficiats.
En la mateixa línia de millorar la situació de tots els serveis públics externalitzats, el SAT serà un dels que rebran les inversions més importants. Juli Fernández, tinent d'alcalde, explica els tres àmbits d'actuació.
Estem tramitant un nou contracte d'atenció domiciliària, que de sortida ofereix un 40% més d'hores, que el que garanteix és que amb la baixada de llistó del nivell de dependència que té dret a poder accedir a l'atenció domiciliària i podem fer front i podem seguir mantenint el zero llistes d'espera, per tant, una aposta important en aquest sentit. A més de més recursos per prestacions d'urgència social a les famílies que ho necessiten.
Les partides destinades a la millora de l'espai públic també s'engrandeixen.
Fernández ha assenyalat que calia augmentar els recursos destinats a l'espai públic, una partida que no havia estat prioritària en els pressupostos anteriors, però que en aquest tindrà un pes significatiu.
I l'endeutament del consistori, al mínim.
Al finalitzar el 2019 es calcula que arribarà la xifra més baixa dels últims anys, 98 milions d'euros.
Uns pressupostos que es presentaran a la resta de forces municipals en un ple extraordinari el pròxim dijous. La proposta s'hauria d'aprovar amb els vots favorables de les quatre forces a govern.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Segueix el litigi entre les elèctriques i l'Ajuntament. Després de les 14 sancions imposades pel consistori, les empreses subministradores han presentat contenciosos administratius. Ara ja hi ha 7 resolucions sobre la taula, 4 que donen la raó a l'Ajuntament i 3 desfavorables. Encara queden per resoldre 7 contenciosos presentats per les energètiques, però el govern creu que aquesta disparitat de criteri és degut a l'opinió del jutge.
Gabriel Fernández és regidor d'Acció Social i apunta que és el moment d'exigir a les empreses energètiques.
Arriba el moment d'exigir a les elèctriques que complen amb el que no estan complint de la llei. Bàsicament, estem parlant dels fons que possibiliten el pagament de les factures de les famílies vulnerables d'aquest país. Les elèctriques no han acceptat posar-se a una taula a signar un conveni amb la Generalitat, els ajuntaments, les entitats socials. I això és, evidentment, inacceptable.
En la situació actual, sense l'aplicació completa de la llei 24-2015, hi ha ajuntaments i entitats que sufraguen els costos del deute energètic de les famílies. Fernández assegura que el consistori sabadellenc no aporta diners en aquest sentit i apunta que té una estratègia diferent.
En el cas de Sabadell, com tothom sap, nosaltres no paguem. I no paguem perquè la llei parla d'un fons que no està creat. I nosaltres volem que aquest fons s'ha de crear, volem que es cregui el fons, però no volem un fons públic. Perquè llavors, si paguen les administracions públiques, què carai hem fet? Per a què volien la 24-2015? No calia fer aquest viatge. Fem prestacions i s'ha acabat el bròcoli. Però no pot ser això, és inacceptable. S'ha de crear el fons que estableix la llei, on les elèctriques han de participar.
Des de l'equip de govern consideren que caldria convocar de nou la cimera de les conselleries amb 12 municipis catalans més importants, entitats supranacionals i entitats socials per fer complir la llei 24-2015 que no ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional.
I encara en l'àmbit social, la plataforma d'afectats per la hipoteca insta l'Ajuntament a explicar si hi ha hagut un canvi de criteri a l'hora d'accedir a les dependències d'emergència municipals. La PA denuncia que els serveis socials van denegar l'entrada d'una parella a les instal·lacions habilitades a Can Marcet, al·legant que no estaven empadronats a Sabadell. Fruit d'aquesta negativa, la parella va haver de passar 2 nits al carrer, segons diu l'entitat.
Miquel Adell, membre de la plataforma, apunta que la situació ha canviat en els últims 2 mesos, quan han rebut algunes negatives a l'hora d'arribar persones a les dependències d'emergència de la policia municipal. En una entrevista al Notícies Migdia, Adell ha afirmat estar decebut pel canvi de rumb dels serveis socials i ha acusat el govern municipal de falta de coherència.
Estem increïblement decepcionats per, ja no només pel canvi de protocol, que em sembla gravíssim, que no se'ns hagi consultat i que sigui un protocol que ara mateix deixa sense cap possibilitat d'ajuda a molts veïns de Sabadell. Vull dir, tothom sap que hi ha gent que estan que no té papers i o sigui, no podem tenir una pancarta en una banda de l'Ajuntament dient refugees welcome i estan dient per l'altra banda que se'n vagin a Barcelona, que se'n tornin al seu país. No pot ser. Em sembla totalment intolerable.
Adell ha reconegut que les persones, els recursos dels serveis socials són limitats, però recorda que els de l'APA també, i afegeix que en aquests moments la plataforma es troba al límit de les seves capacitats. Per això demanen solucions a l'Ajuntament a curt i mitjà llarg termini i que s'expliqui en detall els criteris que utilitzen per derivar o no persones a les instal·lacions de Can Marcet. Tanmateix, el membre de la plataforma ha lamentat que alguns treballadors socials els hagin esbroncat quan s'han adreçat al servei d'emergència amb possibles usuaris.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
En cultura, Sabadell va tenir dècades enrere un estret vincle amb el cinema, no només per les nombroses sales de projeccions que hi havia, com ara el mític Uterpa, sinó perquè, entre altres coses, la ciutat va ser subseu de la Filmoteca de Catalunya. Ara l'Ajuntament vol reunir el màxim de material possible sobre la relació de Sabadell amb el Setè Art per donar-lo a conèixer en una exposició temporal. Encara no hi ha data per a la mostra perquè ara s'està en la fase de recopilació de tots els elements que s'hi inclouran. El periodista i expert en cinema Albert Beorlegui és el comissari de la mostra.
El regidor de Foment de les Arts Audiovisuals, Miquel Soler, ha explicat que l'exposició s'emmarca dins del Pla del Foment del Cinema, impulsat pel govern municipal, que també preveu la habilitació d'una sala de projeccions en pantalla de cinema. Soler ha confirmat que la programació de la futura Filmoteca ja està a punt i que ara falta adequar l'espai que l'acollirà, l'auditori del Casal Pere IV al carrer Lassi.
Aquest equipament que deia, el projecte està pensat per l'actual auditori del Casal Pere IV, que té la seva entrada pel carrer de l'Assi, aquell espai, doncs, que si el coneixeu, doncs, ja s'hi van fer unes reformes amb el seu temps, i té un equipament de cadires, que ja són cadires de cinema. Doncs afortunadament ja ens vam trobar això, però el que no tenia era, doncs, ni pantalla, ni projector, ni els elements que necessitem, i aquest és l'espai que ja s'hi ha fet un primer condicionament i se n'ha de fer un de segon.
Les obres que preveuen la construcció d'una cabina de projecció estaran enllestides els pròxims mesos.
I arriba el cap de setmana i anem a repassar l'agenda cultural. Per exemple, el guitarrista sabadellenc Xavi Vidal publica el 12 de novembre el seu nou disc, Canvis.
D'on surt el sentit de fer grans canvis?
11 temes de pop-rock que ell mateix reconeix que són complexos, profuns i que s'han d'escoltar amb calma. Una proposta musical adulta que comparteix amb l'altre mític guitarrista, en Xai Mastinus.
Des de fa molts anys dèiem de fer un treball conjunt, perquè ell va ser productor d'alguns discos meus antics, i és una cosa que estava allà, no? Estava en l'aire, no? I, bueno, mira, doncs s'ha materialitzat aquest any.
El concert de presentació serà el pròxim 20 de desembre a la Sala Apolo 2 de Barcelona, tot i que més endavant assegura que farà parada a Sabadell.
I Haldor Mar actua aquest vespre a la Cava Urpí.
Un passeig.
El cantant islandès repassarà clàssics de la nova cançó que ell mateix va reformular en anglès en el seu primer àlbum, Winds. A més, també inclou els temes del seu segon disc, un treball més íntim i solitari que explica les vivències personals i traumàtiques de la seva infància.
I hem de lamentar que el Teatre Sant Vicenç posposa l'estrena de La Gàbia de les Boges.
El Teatre Caraualtenc hauria d'estrenar avui una nova comèdia que qüestiona dos mons oposats quan el fill d'una parella homosexual es vol casar i cal presentar als consogres. La causa d'aquesta anul·lació es deu a l'afonia d'un dels actors principals. L'obra tornarà, per això, la setmana que ve.
Sabadell commemorarà l'armistici de la Primera Guerra Mundial.
Aquest diumenge es fa l'acte central en record de l'armistici firmat entre les potències centrals i les potències aliades el novembre de 1918. Joan Brunet, coordinador de la taula de relacions d'entitats, detalla el programa d'activitats.
Representació, materialització de la signatura de l'armistici que es farà just a l'estació de Sabadell Plaça Major dels Ferrocarrils de la Generalitat, atès que l'armistici es va signar en un vagó de tren. I per tant, jugarem amb aquesta simbologia. I després d'aquesta teatralització hi haurà la Societat Coral Estrella Dorada. Després, amb un cert cavil, anirem fins al Gremi de Fabricants, on hi haurà un acte acadèmic.
L'acte començarà a les 11 del matí d'aquest diumenge.
I arriba la 14a edició del festival El Més Petit de Tots.
Fins a 41 espectacles de teatre infantil es representaran a la ciutat en diferents espais com l'Estruc i la Sala Teatre durant tot el mes de novembre. El Més Petit de Tots s'estrena aquest cap de setmana amb l'espectacle Caché Caché a la Sala Miguel Hernández.
I aquest vespre el principal, Bernstein i Debussy.
Els Joventuts Musicals faran avui el segon concert de la temporada a partir de les 9. Es tracta d'un recital del pianista Daniel Ligorio que repassarà peces dels compositors Leonard Bernstein i l'autor de la música de West Side Story, Claude Debussy. L'espectacle East and West Side Story començarà aquest vespre a les 9.
I una última proposta. La Cobla Simfònica Catalana prepara un gran concert per diumenge.
Serà el recital Cercant el Camí i servirà també per entregar el Premi Nacional Agustí Borgunyó al mestre Antoni Ros Marvà. El repertori inclou peces d'Eduard Tolrà o de més composicions contemporànies com d'Albert Guinovart o Gerard Pastor. El concert Cercant el Camí serà diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Principal.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació, Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis. This is a journey into
sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Comparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports Sabadell visita aquest diumenge el València Mestalla amb dues baixes confirmades, les del capità Miguel González i Williams Velázquez. Tots dos se'ls hi podria afegir un tercer home. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Sí, es tracta de Valentín Merchant. El lateral esquerre arlequinat pateix una sobrecàrrega i avui, de fet, no s'ha entrenat amb la resta del grup. Demà, per tant, sortirem de dubtes amb la convocatòria que ha de donar de 18 homes Toni Saligrat per viatjar a Paterna, escenari on el Sabadell no guanya des de fa 10 anys, però on podria assaltar també les posicions de playoff d'ascens. Recordem que ara mateix els arlequinats són a només un punt de l'Atlético Baleares. El de Torrent, però, dona més importància al fet de guanyar.
Ni ho sabia, imagina't. O sigui que la importància que li dono a que aquesta setmana puguem entrar o no. El que sí que li dono importància és a guanyar. Anem a intentar guanyar, i si tots els de dalt guanyen o les matemàtiques no se donen, pues mala sort. Però nosaltres a continuar amb la línia de resultats i de joc que estem tenint les darreres setmanes. Això és el realment important.
El València Mestalla, en canvi, ocupa la plaça de promoció de permanència, és per tant 16è, i enllaça 6 jornades seguides sense guanyar a casa, a Paterna. No ho fa des de la primera jornada, de fet. Al lateral esquerre, Àlex Centelles, una de les peces indispensables en els esquemes de Miguel Grau, afronta així la cita.
Sabadell viene con muy buena dinámica, llevaba muchos partidos sin perder y es una muy buena oportunidad y sobre todo en nuestro campo para sacar un buen resultado y pegar un golpe sobre la mesa y coger una buena dinámica y seguir adelante.
El València Mestalla Sabadell, recordem, arrencarà diumenge en horari matinal a les 12 del migdia, com sempre, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
I l'altra gran notícia esportiva del dia a la ciutat ha estat la dimissió per sorpresa de Miquel Benítez com a entrenador de l'OAR Gràcia. En un comunicat emès ahir la nit, el ja ex-tècnic Berti Blanc parlava de símptomes d'esgotament del seu cicle de 3 temporades a l'entitat i avui ha donat explicacions a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Benítez, com diem, complia el seu tercer any a l'OAR, primer com a segon entrenador de Magí Serra i després fent-se càrrec del sènior masculí. L'ex-tècnic gracienc assegura que el tram de calendari més favorable era el més adequat per prendre aquesta decisió i que el seu relleu a la banqueta serà també profitós per al desenvolupament d'una jove plantilla verd i blanca.
Són coses que sobten perquè, evidentment, la gent s'espera que
un entrenador marxi o el facin fora per els mals resultats, però la meva filosofia de vida i la meva forma de veure l'handbol va més enllà i va sempre a mirar el millor per l'equip i les millors solucions, i a vegades les solucions no són les que t'agradarien, però sí que són les que s'han de prendre.
De moment és el fins ara segon tècnic gracienc, Gerard Gomis, qui assumeix les regnes de la banqueta de forma provisional, començant pel duel de demà a casa contra el Sant Joan d'Espí. L'exjugador verd i blanc es veu capacitat per dirigir la nau malgrat la seva joventut.
Però em veig capacitat, és un repte que no em fa por, li tinc molt respecte, però no em fa por, i trobo que si més no, els dies que duri el que hagi de durar això, o si ha de durar fins a final de temporada, o si ha de ser una prova, per, no ho sé, sigui el que hagi de ser, mentre es duri, jo ho viuré amb la il·lusió d'un nen.
Loar gràcies, Sant Joan d'Espí, ja sense Miquel Benítez, començarà demà a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Boccaccio. Acte seguit serà el torn dels femenins de tots dos equips a Divisió d'Honor Plata.
Un cop superada la polèmica que va generar l'Espanya-Israel de waterpolo femení, demà torna la Lliga amb el derbi entre el Sabadell i el Terrassa. Serà la primera oportunitat per veure a Can Llong el fitxatge estrella de l'Astralpool, la nord-americana Maggie Stephens.
El seu debut ja va tenir lloc fa dues setmanes a Sant Feliu i Stephens va acabar com a màxima golejadora de l'enfrontament. Demà es preveu un duel desequilibrat, tot i que el Terrassa ha lluitat per la quarta posició en els darrers anys. La portera suplent del Natació Sabadell, Ainara Ferrer, explica com es prenen aquest partit.
Igual que tots, però clar, més amb això, que és un derbi, que el Terrassa, sobretot l'última temporada, ho va fer molt bé i jo crec que està creixent, estan treballant molt bé cada temporada més. Llavors, res de confiar-se, de pensar que serà fàcil i anar a treballar al màxim. L'objectiu serà, vamos, fer un partit perfecte.
El derbi començarà a Can Llong a 3:15 del migdia de demà. D'altra banda, el masculí té una bona oportunitat per estrenar el seu caseller de victòries després de 2 empats i 3 derrotes. El Natació Sabadell visita un Catalunya que només suma un punt més. El porter Jordi Mardones reconeix que ara s'enfronten a rivals més assequibles.
També s'ha de jugar amb el calendari. És veritat que hem tingut els 4-5 primers partits que hem jugat, que bueno, són rivals directes, el Barcelona està dalt, però són tots rivals directes que qualsevol pot punxar. Llavors ara, en teoria, sense confiar-nos, perquè no estem en el nostre bon moment, però sí que seria una bona oportunitat per tornar a remuntar les coses.
El segon partit, per tant, de Quim Colet a la banqueta del Natació Sabadell masculí arrencarà demà a les 6 de la tarda a la piscina de Sant Jordi.
I a primera catalana, la llau de baixes marca el partit d'aquest diumenge del Sabadell Nord. El tècnic dels de Can Uriac, Kiko Díaz, no podrà comptar amb 5 dels seus homes per rebre el Sant Juan de Montcada.
Els de la zona nord tindran les absències dels lesionats Luque, Isaac i Pinyol i les dels sancionats Alegria i Anzo. Recordem que tots dos van veure la vermella directa a les primeres parts de les dues últimes jornades. El Sabadell Nord tindrà davant un Sant Juan de Montcada, que tot i dur 4 punts menys que els arlequinats, a Manlleu va trencar una ratxa de 4 jornades sense guanyar. Així parla del rival, el tècnic Kiko Díaz.
El Sant Juan de Montcada es un equipo de nuestra liga, ¿no? Es un equipo que con los que sí que tenemos que y debemos de competir para intentar ganar, ¿no?, los partidos, porque al fin y al cabo será uno de los equipos con los que estamos peleando para intentar salir de abajo, ¿no? Que esa es nuestra liga.
El Sabadell Nord Sant Juan de Montcada, corresponent a l'onzena jornada de Primera Catalana, començarà diumenge a 11:45 del migdia al municipal de Can Uriac.
El mercantil pot encadenar demà la seva quarta victòria consecutiva a la Lliga Nacional Juvenil. Després del mal inici de campanya, amb relleu a la banqueta inclòs, els graciencs han aconseguit redreçar el rumb i escapar de la zona de descens.
De fet, els de Carlos López han sumat 13 dels últims 18 punts. Per acabar d'entendre aquesta metamorfosi, en els darrers 6 enfrontaments han encaixat només 3 gols i n'han fet 12. Si analitzem els 5 primers partits, el mercantil havia rebut 8 gols i només n'havia marcat 3. Demà buscaran a Girona seguir amb aquesta tendència contra l'escola de futbol gironès Sàbat. Ivan Caballero, capità de l'equip, creu que un triomf aquest cap de setmana donaria permís als mercantilistes per somiar amb fites més importants.
L'objectiu principal de la temporada, com tots sabem, era mantenir la categoria, però bueno, això, si, és, com sempre es diu, és un tòpic, però bueno, partit a partit doncs, et pots començar a plantejar uns altres objectius de cara més... Bueno, més, no sé, de cara més estar més a dalt, una mica més a la classificació i poder entrar a Copa Catalana o qui sap, no?
El gironès Sàbat Mercantil es disputarà demà a les 3 de la tarda.
Moltes gràcies, Pau. Falta un minut per 7:45. Nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell dilluns a les 9 al magazín Al Matí amb Raquel Garcia, però podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre, un bon cap de setmana també. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.